Hola, molt bona nit a tothom i benvinguts a tot el futbol femení. Aquest serà un programa dedicat a parlar única i exclusivament de futbol femení. El futbol femení és un esport que al llarg dels anys ha anat evolucionant cada cop a més. Va començar fa anys amb poca repercussió, però a dia d'avui comença a ser notable el pes que té a la nostra societat. Si abans, i fa molts anys enrere, que les dones juguessin a futbol, estava mal vist. A dia d'avui hi ha molta feina per fer, però la veritat és que entre tots i totes, homes, dones, pares, mares, nens, nenes, institucions, escoles, clubs, federacions, associacions i d'altres entitats socials, que gràcies a tots ells i elles s'ha aconseguit que el futbol femení sigui un fenomen social i esportiu de molta rellevància. Només cal observar la Lliga Nacional Espanyola Femenina, la Divisió d'Honor, o la Champions League femenina. Al miniestadi a les semifinals de la Lliga de Campions femenina, l'estadi era ple. Els equips més rellevants i històrics de la Lliga Espanyola tenen la seva secció de futbol femenina. En fi, que tot plegat ha progressat fins a obtenir un reconeixement més que important. Però queda encara molt per fer. I des d'aquí, des de Ràdio Estel, volem aportar el nostre gra de sorra per tal de fer evolucionar i igualar encara més el futbol femení amb el masculí. Així que cada dilluns, aquí a Ràdio Estel, al 106.6 de la FM i de 10 a 11 de la nit, farem el programa Tot el futbol femení i parlarem de tota l'actualitat esportiva del futbol femení en relació als resultats, classificacions, entrevistes, entrenadors, jugadores destacades. Parlarem amb directius, presidents i amb totes aquelles persones que estiguin involucrades en el món del futbol femení. El programa, com us hem dit, es farà cada dilluns de 10 a 11 de la nit, aquí a Ràdio Estel, sota la realització i presentació d'un servidor, l'Aran Soler, i amb la col·laboració i suport d'en Paco Riojo. I quan són les 10 i 4 de la nit, avui dia 4 de setembre del 2017, volem parlar amb el president de la Federació Catalana de Futbol, l'Andreu Subies, que gràcies al seu suport, el d'ell i el de l'Álvaro Montoliu, Paco Riojo, bona nit.
Bona nit.
Podem fer aquest programa, no?
La veritat és que ha sigut un plaer. El futbol femení està fent... està pujant increïblement, ja veus de quina manera a vegades el ministeri va sacant de l'Espanyol. Ha fet una gran pujada, llavors la Federació Catalana ha fet una aposta molt important perquè aquest esport no solament estiguin els clubs grans, sinó que volen que tot Catalunya, tots els equips de Catalunya, tinguin el seu suport.
Clar que sí. I ja tenim en línia a Paco. He de dir que el control tècnic tenim el Mario Ramírez, els botons. Com sempre, el tècnic és imprescindible en un programa de ràdio.
Pues anem a parlar amb l'Andreu Subies. Andreu, molt bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, Andreu.
Ante tot, volem agrair-li a vostè i a tots els components de la Federació Catalana de Futbol aquest suport, com hem dit i hem comentat abans, del futbol femení. I que estem convençuts que des de la presentació que vostè va fer sobre aquest esport puguem anar cap a dalt. I les, el que vostè diu, les precioses, les nenes maques de Catalunya, que tinguin el seu... no solament a equips grans, sinó que puguin entrar, que et diré jo, pues, qualsevol localitat, mira l'Europa, a l'Igualada, tenim la primera divisió, la segona, i cada vegada es treballa més, no, president?
Sí, la veritat que tot això ha sorgit des de que vam entrar, no? Des de fa, bueno, entre nosaltres, però des dels últims anys, des dels 10 anys últims, s'ha apostat molt pel futbol femení, des de la base fins a arribar on estem. Ara, en aquest moment, tots els esforços que hem fet, els hem de pujar a aquest nivell i ficar-los com una referència, no? Aquesta promoció definitiva per desentallar aquest món i intentar-lo fer créixer. Hem fet moltes coses. Hem fet molts campionats, molts campions territorials, jornades de promoció, hem format un munt de gent, entrenadors, però creiem que ara és el moment, ja que la federació passa un bon moment econòmic, que la federació, gràcies a tot el que és els federats i el portal del federat, pot apostar per aquest tipus de projectes i sobretot perquè apostarem prop d'un milió d'euros a tot el que és el futbol femení els pròxims anys. Desplaçaments, formació, televisió... subvenció de mutualitat, perquè es pugui practicar i es pugui fer en total normalitat. Penseu que no arribem ni al 7% de les llicències de futbol femení a la Federació Catalana de Futbol. I això, pues, és molt difícil crear una competició, crear un grup, crear una estabilitat de desplaçament. L'equip de noies perden molt temps per desplaçar-se i això farà pues, donar un impuls definitiu amb la campanya Orgullosa i apostar definitivament per les noies, pels clubs i sobretot per una societat molt més moderna, i el futbol sabem que és un bon medi per intentar i per avançar.
Evidentment, president, l'operació Preciosa ha tingut molta ressonància no solament a Catalunya, sinó a tot arreu. La prova és que era impensable fa uns quants anys de que jugadores de la categoria, per exemple, aquesta, la Ligue Martens, que ha sigut la millor jugadora d'Europa, hagi vingut al Barça. És que inclús estem venint jugadores de fora degut al gran apoyo que Catalunya està donant a això, no?
Necessitem que els grups importants, com el Barça, l'Espanyol, que està a la primera divisió, i els clubs catalans que estan a segona divisió, apostin per això. Per això crec que és molt important que els clubs de Catalunya vegin en importància que el futbol necessita el món de la dona. És molt important per donar un equilibri tant a la grada com al camp, com als entrenaments, o entrenadors, o als àrbitres, o als directius. És superimportant. Si el futbol arribem a considerar-lo o que arribi a ser amb total normalitat dintre de les famílies, tindrà una estabilitat. No serà un entorn. Hem fet un munt de campanyes contra la violència, el respecte, el machisme, el tema de la immigració. Hem intentat fer moltes coses perquè això millori. Jo crec que el món femení, si aquest tipus de campanyes funcionen i ens ajuden, ens dona una tranquil·litat. Veuen que el futbol, amb els reglaments, amb les normatives, intentant canviar, creant codis ètics, crear mediació, crear antiviolència, el món femení es troba molt més còmode dintre de la societat i dintre del món del futbol. I això fa que els clubs importants puguin treballar, puguin col·laborar, i a nivell mundial, doncs el futbol a Espanya, o aquí en aquest cas a Barcelona i a Catalunya, doncs porti les millors jugadores com a punt de referència per totes les nostres jugadores, no? Crec que aquest és un punt de sortida que durant els pròxims anys donarà un fruit molt, molt important.
Andreu, bona nit.
Bona nit.
En relació al que estava dient a hores d'ara, no? Que s'ha aconseguit molt, s'ha prosperat molt, s'ha evolucionat molt, i la veritat és que fa 20 anys era impensable, perquè fa 15-20 anys la cosa, el futbol femení estava en alça, començava a prosperar, però el procés i l'evolució que hi ha hagut ha sigut, vaja, indescriptible, no? A hores d'ara encara hi ha una mica l'etiqueta, encara hi ha una mica la discriminació favorable al futbol masculí, no ens enganyem, perquè és així, no?
Sí.
Des d'ara...
El futbol...
Sí, jo, la pregunta que tinc per fer-li és, fins ara s'ha aconseguit el que s'ha aconseguit, però des d'ara i fins d'ara en endavant, hi ha alguna cosa pensada a fer concretament o quines coses es poden fer de cara a un futur immediat per tal de millorar i igualar el futbol femení amb el masculí?
El principal és, primer que tot, sense la gent que porti 20 anys, 25, en aquest esforç, seria impossible haver arribat aquí. Hi ha molta gent que ja des de fa molts anys han fet grans esforços, i grans clubs i persones, entrenadors, directius, jugadors, amb les dificultats que això és. Avui en dia la societat ha avançat, som molt més moderns, els clubs i institucions són molt més obertes, la societat s'intenta igualar en tots els àmbits, i això fa que el futbol també tingui una irrupció del món de la dona important en tots els àmbits, perquè és necessari. Fins ara ocupaven uns llocs, però a poc van ocupant terreny de joc, banquetes, arbitratge, directius, amb la família. El que s'ha de fer aquí és intentar ajudar. Cada situació. Fa 15 anys es va ajudar molt al futbol base, molt. A crear camp de futbol set, artificial, es va fer equips, formar entrenadors, els nens... Això ja hem aconseguit en 15 anys arribar al punt que estem ara. Tots tenim una referència que és el Messi, o són jugadors del Xavi, l'Iniesta, el Piqué, el Puyol, jugadors de l'Espanyol, del Barça, o mundialment coneguts. Ara ens toca el femení. Primer que tot, es té que ajudar des de la base, a formar els entrenadors, especialitats en formació, ajudar-los avui en dia amb les despeses, que avui en dia costa molt muntar un equip d'algo que no estàs acostumat a fer-ho. I tercera és ajuda econòmica. Per tirar una cosa endavant és facilitar. I el futbol, la catalana, el futbol el que fa és gestionar els diners en benefici d'una promoció. Els diners que poden ser dels amateurs o dels nens, portar-los en aquest punt, en pagament d'espaçaments, inscripció que és gratuïta, la mutualitat 50% de descompte, els entrenadors que tinguin accés gratuït, els àrbitres, i això ens ajuda a que aquest món avanci molt ràpid. Però ja portem molt temps fent jornades de femení, campionats territorials, tots de Catalunya, ja portem molt temps fent aquesta feina, molt temps. Ara és un fruit que anem traient, i aquest fruit en els pròxims anys es té que veure. Ojalà poguéssim duplicar les llicències en pocs anys. Això significaria que una noia no té que perdre tot un diumenge per jugar a futbol i que pugui jugar el més a prop de casa possible.
President, és que això ha canviat moltíssim. El futbol femení ja no és el futbol femení d'abans. Tu ara vas a veure un partit femení i les noies han millorat en tot, en tècnica, en qualitat, en joc. Quasi s'assemblen els dels primers equips, els equips masculins. Vinc a dir que ho donen absolutament tot. I després una altra cosa, president, el fet de que per primera vegada en molts anys es puguin donar partits per les televisions és un punt importantíssim, crec.
Sí, bueno, tot això forma part de les campanyes, que el futbol femení, sobretot amb capacitat econòmica, pots fer les coses. Tu pots arribar a acords amb Televisió de Catalunya, amb televisió pròpia, televisant els partits, amb que aquestes noies es vegin dintre de la societat d'una manera amb carinyo, que les cuides, el mateix que es veuen en nois o en juntes directives, que es pugui fer en noies. És el que intentem, no? Que els camps de futbol hi hagi pancartes de l'EMA d'Orgullosa, que les samarretes puguin portar el logo de la campanya Orgullosa per promocionar-se i que les petites s'il·lusionin. Tot això forma part de la campanya. Quan vam presentar la campanya d'Orgull, van venir gent de UEFA i FIFA i van dir que la ciutat de futbol marcava un estil amb la forma de fer. Sense diners és impossible ajudar a ningú avui en dia. És impossible. I més en una societat tan competitiva. El futbol català, per sort, té una estabilitat. Tothom col·labora amb el futbol català. El portal del Federat és el futur i el present del portal del futbol. I gràcies a això es pot fer campanyes, campionats de Catalunya, promocions de femení, nits de campions, i sobretot mantenir-se en una institució de la manera més, com diria, de la manera més social i regulada possible, socialment. El món del futbol i la societat no té molta diferència. Tot s'ha de fer amb unes condicions legals i reglamentàries. Tot costa diners. Però el futbol, per sort, i per tirar un pas endavant, estem una mica per davant de moltes federacions, tant de futbol com d'altres, no sense el sacrifici de tot el futbol català, que si no anem tots de la mà és molt difícil. I properament tancarem un acord amb la Generalitat de promoció, properament vindran també del decret de les televisions suport a femení, amb altres coses també, però també al femení. Jo crec que estem en un bon moment per l'esport, pel futbol i pel femení, en aquest cas, per suposat.
Albert, un moment, ara, únicament li vull dir una cosa. Quan han pujat les fitxes de noies, de futbol femení a Catalunya, quan ha pujat en comparació fa, que li diré jo, 10 anys o 6?
Pues de futbol femení a Catalunya pues hem pujat el doble de les llicències en 5 o 6 anys, o 7 anys. Imagina. En 5 o 6 anys s'ha fet la feina que s'ha fet en 100 anys d'història.
Imagina.
És el futbol, és el futbol que tenim avui en dia, però és perquè també ha millorat molt la societat, les instal·lacions, ha passat de ser un esport totalment masculí a ser un esport semipolideportiu per les instal·lacions. Tot ha ajudat, però que li doni suport i que l'esport femení, equip que es muntava, equip que no continuava, avui en dia cada any s'està promocionant. Farem la campanya de promoció on cada llicència nova d'alta d'una nena tindrà una subvenció de 10 euros. Els clubs han de deixar de fer tants equips de nens si no fa falta. Hi haurà equips que estiguin al femení i equips que estiguin al masculí. I així cadascú es té que professionalitzar amb la seva capacitat i amb la seva il·lusió de fer les coses.
Andreu, ja tenim l'última. Jo crec que vostè ha dit tota l'evolució, el que es fa, el que es fa, el que es farà, i és positiu, evidentment, i s'ha progressat molt fins a arribar al punt, no, Doc? Doncs que el futbol femení pràcticament està tenint una rellevància molt notable, no? Vostè ara parlava de l'estil de la Federació Catalana. No sé si l'he entès bé o malament, però parlava de l'estil concret de la Federació Catalana. Aquest estil, quan diu això, què vol dir exactament? De quin estil es tracta el que fa la Federació Catalana en relació al futbol femení?
Bé, no solament és amb el femení, és en general. Avui en dia una federació és una entitat que es dedica a gestionar competicions esportives. I on la societat exigeix molt. Exigeix informàtica, tecnologies, respostes immediates, temes jurídics, temes esportius, temes de promoció, temes de reglamentació, i això és molt difícil. Aquest estil, la Catalana, el que volem dir és que ha fet un pas endavant. Primer que tot, conjuntament amb clubs i federats, s'ha capitalitzat, ha tingut instal·lacions i serveis professionals per donar aquest servei, una és el president, per davant, i tota la resta. Dos, ha donat sortida a tot el que és la promoció tant del futbol sala com del futbol amateur, molt important. Estem creixent molt en futbol base i el meu futbol amateur l'estem deixant, que és la sortida dels jugadors juvenils que tenim en aquest país. Amb una edat molt, molt complicada de la vida, hem d'apostar per aquí també. I sobretot amb el futbol femení, és un estil. Fer el que hem fet, invertir diners, promocionar els clubs, donar subvencions, això és un estil. És un estil, jo crec que és més pròxim a la societat que no al món del futbol. I això també és un pas endavant que fan molts dirigents i que moltes vegades porta moltes crítiques i responsabilitat, però jo crec que la societat et marca el camí avui en dia. Jo crec que estem en un bon camí perquè moltes federacions estan intentant copiar, ficar-se amb la Catalana, intentar trobar mètodes i serveis i tecnologies i capacitat econòmica per intentar créixer. I avui en dia la Federació de Futbol és una entitat privada que es dedica a donar servei, però això sí, és donar el millor servei. I per donar servei és tenir molta capacitat de prendre decisions, no?, en tots els àmbits. Aquest és l'estil que estem parlant una mica en general, on el futbol femení és un dels grans beneficiats com a federació.
Al marge del futbol femení, president, crec que també ha hagut un gran augment de llicències amb el futbol sala.
Sí, el futbol sala són de les categories que, diguem, d'iniciació del futbol. A Brasil, el futbol sala és la categoria d'iniciació fins als 8 o 9 anys. Pues a Catalunya es passa el mateix. El futbol sala i futbol femení són les dues competicions o dos estaments que jo crec que tenen molta capacitat de créixer. Per què? Perquè el futbol base català de nens ja hi ha molta capacitat. Ja hem creixut, ja tenim líders a nivell mundial. I el futbol sala ho està demostrant. Tenim quasi 20.000 licències de futbol sala. Si a Espanya n'hi ha 70.000 o 80.000, en tenim 20.000 nosaltres. I en femení tenim de les 30.000 o 33.000, en tenim 10.000 a Catalunya. Ja marquem molt bé que nosaltres apostem pel futbol sala, pel femení, pel futbol sala, i en aquest cas el futbol amateur sí que és una de les coses que de cara a futur crec que hem de cuidar.
Molt bé, Andreu Subias, president de la Federació Catalana de Futbol.
Els hem de felicitar.
Els felicitem des d'aquí, des de Ràdio Estel, des del programa Tot el Futbol Femení, perquè per l'ajuda, pel suport, i perquè és un programa innovador, perquè la veritat és que és vanguardista, podríem dir, no, Paco?
Bueno,
és a dir, que perquè és en relació al que està passant a la societat.
Evident,
el futbol femení està agafant molt de pes i la veritat cap i mereix, s'ho paga la pena que dediquem aquest espai des d'aquí, des del nostre gra de sorra.
És la federació,
Paco,
que tenen, treballen molt ara. La
també.
President, sí, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, Andreu.
Vale, abans de despedir-me, sí que és cert que el futbol català ha agafat aquest camí, però espero que les persones de futur puguen recollir els fruits dels esforços de molta gent. I no això sense oblidar-me de vosaltres i els programes que feu amb el futbol, i en aquest cas el futbol femení, perquè arribeu on arribeu i li dona una cobertura on el futbol nosaltres, a vegades el silenci no ens ajuda a avançar, no? Incitem també de gent i programes com el vostre perquè això tiri endavant. I des del futbol català, pues, també un agraïment.
Molt bé, Andreu Subias, president de la Federació Catalana de Futbol. Moltes gràcies i anem parlant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
I continuem aquí al tot el futbol femení, 10:21 de la nit, amb el Paco Riojo i un servidor.
Sí, senyor.
Paco, si et sembla, repassem resultats i classificacions, perquè hem parlat amb l'Andreu Subias.
Exacte.
I ara anem a parlar ja de l'esport.
Sí, anem a donar
de lo que ha donat de si aquesta jornada, la primera jornada de Lliga, no?
Sí,
anem endavant,
a donar la primera divisió nacional femenina. Els resultats han sigut Real Societat 0, València 1, Espanyol 1, Real Betis, Balompié 0, Albacete 1, Club Atlètic de Madrid 3, Rayo Vallecano 1, Granadilla de Tenerife 1, Sporting Club 2, Sevilla 1, Santa Teresa Atlètic 2, Llevant 1, Madrid 1 i Saragossa, Saragossa 0, Futbol Club Barcelona 9. Imagina't quin resultat.
2 de 2, equips catalans, Barça i Espanyol, 0-9 per un cantó al Barça i l'altre 1-0 l'Espanyol al Betis.
Sí, sembla ser que la incorporació d'aquestes noves jugadores del tècnic Fran Sánchez i sobretot aquestes noves jugadores que han fitxat aquesta temporada poden donar bastantes satisfaccions als seguidors. A la mitja palla guanyava el Barça per 0-6 i lògicament és un partit que no es pot comentar gaire cosa més, si a cas. Algun protagonista, no et sembla?
Sí, parlem... Bé, al final del partit vam treure unes quantes declaracions. El Saragossa 0, Barça 9, millor debut impossible.
Sí.
9 gols a domicili el Barça femení, que també té pinta de ser un dels clars aspirants a guanyar la Lliga. L'any passat la va guanyar l'Atlètic de Madrid, però el Barça és un dels favorits, sense dubte.
I també amb la Copa d'Europa. Em recorda que l'any passat van fer una gran campanya.
Va arribar fins als les quarts de final, no?
Sí,
crec quarts de final,
sí.
El Paris Saint-Germain.
Va eliminar el Paris Saint-Germain.
Sí, el Paris Saint-Germain, que és el campió d'Europa, l'actual campiones d'Europa, les franceses, van eliminar el Barça, però el Barça va fer molt bon paper tant a la Lliga com a la Copa d'Europa.
La bèstia negra del Barça.
Si et sembla, Paco, parlem amb l'entrenador del Barça femení. Bueno, escoltarem la valoració que feia a l'entrenador del Barça, de l'equip femení del Barça, el Fran Sánchez, que feia aquesta valoració del final del partit entre el Saragossa 0, Barça 9.
Molt positiva, jo crec que l'equip ha estat a un nivell molt alt pel moment de temporada que ens trobem. Hem interpretat bé tot el que havíem treballat i crec que el resultat és molt mèrit nostre, més que de mèrit del rival, perquè el nivell nostre ha sigut un nivell molt alt.
Sens dubte, el nivell molt alt, deia l'entrenador del Barça.
És que és veritat, té raó. Van fer una exhibició increïble. Ben és veritat que el Saragossa no és un equip que estigui gaire ben preparat. És un equip modest, però que va ser una prova inicial que fa il·lusionar a tots els seguidors del Barça. I crec que la capitana també estava molt contenta, la Marta Torrejón. No? I aviam què ens diu la Marta.
Sí, la veritat que molt contenta, el resultat és molt positiu, és un bon inici i, bueno, com bé ha dit el míster, treballem cada partit, a cada rival i intentem fer les coses que se'ns demana i jo crec que ens ha sortit molt bé.
Els hi sortia molt bé la Marta Torrejón, la capitana de l'equip del Barça femení, que deia, junt amb el Fran també, que estaven més que contents, que els havia sortit molt bé. Clar, el Barça porta temps també, és el que dèiem, Paco, que el Barça porta temps també planificant, estructurant el futbol femení. Potser altres coses no les planifiquen tan bé, però el futbol femení fa anys que també està competint l'equip.
Sí, sí.
I la veritat és que dona els seus fruits.
I la directiva del Barça està fent autèntics esforços perquè vagi més, perquè aquest any s'ha fitxat a l'Liek Martens, que va ser designada la millor jugadora d'Europa i va aterrissar a la Lliga Iberdrola després de guanyar el MVP de l'Europeu. És una jugada holandesa que suposo que donarà molta satisfacció als seguidors, digues.
Perquè recordem, perdona Paco, però crec que dius això de fitxatges altes i baixes, la Jennifer Hermoso, que era la crac, no? La jugadora més destacada del Barça l'any passat,
s'ha anat a França.
Al Paris Saint-Germain.
Sí.
Però ja saps per què, no?
Sí, perquè se'n va anar.
Suposo que per tema calés.
Bueno, m'imagino. Això...
El Paris Saint-Germain paga molt bé, tu, que li preguntin al Neymar, no?
Evidentment. Que ara sí que... Bueno, he rebut una notícia de que la Jennifer Hermoso no vol parlar de la quantitat que li han donat.
Clar, és que parlant aquí del Papa de Roma, diguéssim, el tema està, suposo que és bàsicament econòmic. Ella ja li van oferir la temporada passada, a mitjans de temporada es rumorejava que ella havia rebut una oferta al Paris Saint-Germain i que estava pensant-s'ho d'aquella manera, que si sí o que si no. Finalment va fitxar per l'equip francès.
Pues se'n van tots al Paris Saint-Germain. Aviam, anem a donar la jornada, la propera jornada, per als nostres...
La segona, ja?
La segona. Mira, jugant a l'Atlètic Esportiu amb el Huelva, el València Santa Teresa, el València contra el Santa Teresa, l'Atlètic amb la Real Societat, el Barça rep aquí a l'Albacete, el Madrid amb el Saragossa, el Tenerife amb el Llevant, Betis Rayo Vallecano i un interessantíssim Sevilla Espanyol.
Sevilla Espanyol.
Aquesta és la jornada. S'espera una interessantíssima jornada de la propera. Mm-hmm. Però recordem que la propera setmana, el dia 11, és la Diada de Catalunya.
La Diada de Catalunya, Diada Nacional,
i
sí.
Potser algun partit se suspendrà. Pues bé, seguim, anem a continuar parlant. Parlarem del partit que va guanyar l'Espanyol, mm-hmm. que va ser un partit molt, molt difícil perquè jugava amb un gran rival. I clar, després dels problemes tan importants que ha tingut la temporada passada, pues, s'enfrontava al Betis, mm-hmm. que hi havia a la ciutat de Jarque.
Sí, el Dani Jarque. Sí,
el Dani Jarque. Sí. Hi havia més seguidors del Betis que en Espanyol. Això podia...
És que això sol passar, eh? Sol passar a la colònia bètica... Normalment, quan el Mario ens diu també, el tècnic també, que és bètic, tu. Mira, ja hem de descobrir aquí que és bètic, el tècnic.
El nostre tècnic és bètic. Vinc sí. a dir-te de que l'Espanyol, que està atrevessant, no sé, s'està fent recomposant una miqueta a l'equip, pues tenia, com dic, un rival molt important amb el Betis, i era vital el treure els tres punts, perquè acostumen a... Són unes noies que, si comencen bé, tenen la moral de poder anar cada vegada millor. I el Betis era un equip que la veritat, era molt perillós.
És que el Betis sempre acostuma a tenir penyes a tota Catalunya, de tota la vida, que fan que quan hi hagi un partit contra el Barça B, per exemple, de masculí, o contra el Barça, o contra qualsevol secció del Barça, si el Betis juga al camp de l'Espanyol o del Barça, acostuma a portar molta gent i moltes aficionats.
Però quantitat. Hi havia molta més gent al camp de... Bueno, a la ciutat...
Dani Jarque, no?
Del Dani Jarque.
Del Betis que de l'Espanyol, no?
Espanyol.
El Ministadi sol passar, també.
Sí, no?
Sí.
Pues bé, anem a parlar amb l'Alberto Hidalgo, que és
l'entrenador del futbol base del
no,
camp allà, no?
No, l'Alberto Hidalgo és el nostre col·laborador. Que acostuma a seguir bastant de prop el futbol femení. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
A ver, ¿nos puedes explicar qué pasó en el partido este entre el Espanyol y el Betis?
Bueno, el primer partido de Liga, donde tanto Espanyol como Betis afrontaban una temporada nueva y con nuevas caras, y donde se vio un partido donde el Betis fue bastante más superior. Donde tuvo todas las ocasiones, sobre todo en la primera parte, tuvo 3-4 ocasiones claras, pero no acabó de meter el gol, y el Espanyol, pues una que tuvo en la segunda parte, un error de Clau, pues aprovechó el error la capitana y metió el gol del Espanyol 1-0.
La verdad es que creo que las jugadoras del Espanyol temían muchísimo este partido contra el Betis, ¿no?
Sí, porque el Betis venía con un equipo muy nuevo, con fichajes de calidad, entonces, pues bueno, parecía que el Betis venía con esa ventaja. Claro, no vale solo con la ventaja, hay que demostrarlo en el campo, y sí que lo demostró, pero le faltó ese gol que sí que consiguió el Espanyol.
Alberto, hola, sí. Buenas noches. Alberto, del Espanyol-Betis, claro, 1-0 ganasteis. Jo te pregunto en general, com veus la Lliga? Perquè, clar, els favorits són els mateixos, no són els mateixos. Com ho veus aquest any?
Bueno, yo creo que l'Espanyol serà un equip que estigui a la part baixa, per lo que em va semblar veure un equip que lluitarà per no baixar com l'any passat. Jo crec que el Betis aquest any podrà estar una mica més mitja taula, i jo crec que l'Atlètic de Madrid i el Barça són els favorits a guanyar el títol un altre cop o a almenys lluitar-ho. Crec que el València més talla pot estar allà dalt també. I bueno, crec també...
L'Atlètic de Bilbao, potser?
L'Atlètic de Bilbao pot ser que estigui a dalt, però jo crec que els tres candidats seran València, Barça i l'Atlètic de Madrid, i jo crec que seran entre ells tres els que aconsegueixin el títol.
Paco...
Y Alberto, ¿cómo ves tú el partido del domingo ante el Sevilla? El Sevilla tiene un equipo fuerte, tú que lo has seguido de cerca.
Bueno, no deja el Espanyol, va fuera de casa, campo del Sevilla, un equipo que se ha reforzado bien. Bueno, vamos a ver, también el Sevilla viene de ganar 2-1, creo que fue. Y bueno, jugando en casa, yo creo que se harán bastante fuertes y será un partido disputado otra vez. Yo creo que el Espanyol, si mantiene las buenas líneas que tuvo contra el Betis, pues creo que algún punto o algo favorable puede sacar del campo de Sevilla.
El objetivo del Espanyol esta temporada es mantenerse, ¿no, Alberto?
Sí, yo creo que el Espanyol bueno, es un club que está haciendo bien las cosas, intenta mantener el fútbol femenino y son chicas que bueno, que están ahí luchando y el objetivo principal es no bajar.
Pues muy bien, Alberto, ¿volies dir-li alguna cosa, Alberto?
No, ja està, l'Alberto Hidalgo, que ens ha fet aquesta aportació. Alberto, moltes gràcies i parlem, anem parlant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Alberto.
Pues molt bé.
Bona nit.
Bona nit. Donem els resultats de la segona divisió nacional femenina, sí, que no els han donat. Espanyol 3, Sant Gabriel 0. Barça B2, Seagull 2. Aquest, el Seagull, és un equip de Badalona. Son Sardina 0, Levante Les Planes 0. Europa 3, Pardinyes 1. Club Penyaferranca 0, AM 4. Igualada 1, Collerense 2. I Pallejà 2, Sporting de Mahón 1. Atenció, aquest equip del Pallejà,
sí,
que hi ha una afició terrible.
A Pallejà hi ha afició?
A Pallejà, sí? I van a totes. Tenen, Fixa't tu que és potser l'únic equip que té penjada la pàgina web.
La secció del futbol femení.
La secció futbol, amb les jugadores ja, d'on venen, deixen d'anar. Vull dir,
està molt bé, el Pallejà.
Està molt bé. Ja parlarem del Pallejà.
I tant, anirem parlant al llarg de la temporada, cada dilluns.
Sí, senyor.
Parlem, Paco, si et sembla, ara que ja parlaves del Seagull, parlem amb el Ferrón, Jordi Ferrón.
Jordi Ferrón,
que és el president del Seagull, que és un equip de Badalona, de futbol femení, que està a la primera divisió nacional femenina i que, amb poc pressupost, si no m'equivoco, és a dir, amb pocs recursos econòmics, ha aconseguit estar a la primera divisió d'honor femenina, no?
I, a més, va arribar a la final de la Copa Catalana d'aquesta temporada. Van arribar quatre equips. Va arribar l'Espanyol, va arribar el Barça, va arribar el Seguí,
sí,
i va arribar també a l'Europa. Són quatre equips que van jugar a la final de la Copa Catalana, ara fa dues setmanes a Gavà, i el Seguí, aquest és un equip que va ser la sorpresa de la Copa Catalana. I bé, és una d'aquestes entitats que en poc temps han pujat quantitat.
Han pujat, no? 10:34, si et sembla, parlem amb el Jordi Ferrón després d'aquesta pausa publicitària. Fins ara.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit, tot el futbol femení a Ràdio Estel, amb Aran Soler i Paco Riojo.
Ràdio Estel.
Deu i 36 minuts de la nit, continuem aquí amb tot el futbol femení, amb el Paco Riojo i un servidor. Paco, dèiem que parlàvem amb el... I també amb el Mario Ramírez del control tècnic.
No? I del Betis.
El Betis. El Bètic, eh? Sí, sí. Dèiem que parlaríem amb el Jordi Ferrón, el president del Seagull, un equip de Badalona de futbol femení, que amb poc recursos, dèiem, amb poc pressupost, ha aconseguit estar a la primera divisió d'honor femenina. No sé si el tenim en línia ja, sí, Mario? El Jordi Ferrón.
Hola,
Jordi, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Com anem?
Aquí estem.
Sí?
Escolta, una mica, sí, cap de setmana.
És que abans ho dèiem amb el Paco, fora d'antena, que no tots són els diners, perquè teniu pocs calés i esteu on esteu, no?
Sí, la veritat és que, per sort, el futbol encara, doncs, no els diners ho són tot, no? Els recursos ajuden molt,
sí,
però, bueno, per sort, els equips que no tenim aquests recursos darrere, doncs també podem donar de tant en quant la campanada.
La veritat és que vau arribar a la fase final de la Copa Catalunya, us vau tenir que enfrontar equips com el Barça, l'Espanyol, a l'Europa. La semifinal va ser molt dura, vau estar a punt de donar la sorpresa. I explica'ns als nostres oïdors d'on t'ha sortit el Seagull. Fes una mica d'història.
Bueno, realment, o sigui, jo no sóc el president, jo sóc l'entrenador.
Ah, tu ets l'entrenador, m'havien dit que...
Sí, i porto 3 anys en el club, aquest és el meu tercer any, però bueno, sí que sé que és veritat que bueno, va ser una idea de l'antic president, que encara està doncs, vinculat al club, que van crear, van trobar un grup de noies que volien fer futbol, abans eren un club d'atletisme, es van decidir per jugar a futbol, fa, crec que 20 o 22 anys o 25 anys, i imagina't, en aquells moments el que era fundar un club de futbol femení, i la cosa va funcionar, va anar tirant endavant i fins on hem arribat ara, no? Que portem 2 anys seguits fent playoff per pujar a primera divisió i intentar doncs, arribar a la Lliga Iberdrola amb equips com el Barça, Eric de Madrid, Betis, que és molt complicat, sobretot per això de no tenir recursos, però que, bueno, per il·lusió i per ganes de treballar no ens faltarà.
La veritat és que sí. A on jugueu vosaltres? A quin camp jugueu? On esteu?
Doncs juguem a Badalona. Per sort, al final ens han deixat després de molt lluitar. Tenim el nostre espai a l'Estadi Nou de Badalona, que realment és un grandíssim camp.
Sí, això m'ho vas comentar, que no sabíeu on anàveu a jugar, però veig que heu aconseguit l'objectiu que tu volies. Quants socis té el Segui?
Doncs no sabria dir-te unes 200, 300 persones. Per ser futbol femení realment està força bé. Sé que fa 2 anys a l'últim partit del playoff que vam jugar contra el Tacuense, que vam perdre a casa, van arribar a haver-hi 1.100 persones al camp del costat que no estava condicionat per això. Hi havia les grades supletòries, on jugava també el Badalona de futbol de segona B. I realment estem contents, no?, de dintre de lo que és el futbol femení, doncs, poder donar doncs, una miqueta la nostra veu.
Clar, perquè és curiós, Jordi, que... O sigui, abans ho dèiem, ho comentàvem aquí també. A Pallejà hi ha molta afició pel futbol, per l'equip femení de Pallejà.
Sí, sí.
I ara, sí. Aquí al Seagull, a Badalona, també. Llavors, clar, és molt complex contestar potser aquesta pregunta, però a Pallejà hi ha molta afició i aquí a Badalona també, concretament al Seagull, no? A què creus que es deu en el cas de Segull, de Badalona? A què creus que es deu aquesta afició? És a dir...
Bueno, jo crec sobretot els resultats que se'n veiem últimament. Ens hem fet notar una miqueta, no? El ressò que té fer 2 playoffs consecutius, el ficar-se per 2 vegades consecutives en la Copa Catalunya, el poder jugar en l'estadi, el veure que es fa... que se competeix molt bé, doncs això fa que la gent poc a poc pugui anar als camps, vagi venint als camps, i vagi veient que el futbol femení realment cada cop està millorant molt més. La gent ja ve al camp i ja disfruta de futbol. Ja és... Tu veus un partit de futbol, veus... segurament les limitacions físiques que en tots els esports tenen la diferència entre masculí i femení, però ja veus els equips més treballats, tècnicament cada cop són millors les jugadores, les cobertures són cobertures, els esquemes són els esquemes, l'estratègia, ja vas a veure un partit de futbol com els que pots veure quan veiem per la tele o quan et plantes en un camp de futbol a veure un partit de futbol, qualsevol partit de futbol masculí. Doncs aquí jo crec que la gent ja comença a veure ja venir als camps perquè ja veus futbol de veritat, i el que agrada el futbol, el que vol veure és un bon futbol.
El Jordi, per aquesta manera, havia sigut jugador, era un bon jugador. Jordi, tu havies jugat al Badalona, tu, no?
Bueno, havia jugat al Barça, vaig anar després al Rayo Vallecano a primera divisió, al Saragossa també a primera divisió, al Albacete... I, bueno, internacional, vaig ser medalla olímpica a Sydney, sí, tinc una trajectòria com a futbolística interessant, sí.
Vaja, que tens les mans pelades, Jordi, ja, eh?
Bueno, algun camp sí que he trepitjat, sí.
Vale, a nivell femení, fins ara està molt bé, no?, la situació, no? La mateixa pregunta que li fèiem a l'Andreu Subias, ell perquè és president de la Federació Catalana, no? Però tu, des del teu rol, des del teu càrrec també com a persona important a la institució del Segull, què creus que s'ha de continuar fent per tal de continuar també avançant i prosperant en aquest esport, el futbol femení?
Està claríssima la resposta, i són calés. I tal qual. És l'única resposta que hi ha. Perquè tot això, realment el retorn que tenim ara, tota la gent vinculada al futbol femení econòmic és nul, és molt baix. Llavors, quan tu tens aquest... no tens retorn, no. I tens, potser, un futbol més competitiu com és el masculí, o tens alguna cosa que et crida molt. A mi va ser la meva filla que em va ficar dintre del futbol femení i li vaig agafar el gust. Però si tu no tens retorno i un retorno econòmic, encara que sigui mínim, però tens alguna cosa, els entrenadors no van entrenar. Al final això et costa calés. I a millors entrenadors, millors jugadores. A millors jugadores, futbol més atractiu. Futbol més atractiu, més públic... més patrocinadors. És una roda, però es necessiten uns calés per engegar aquesta roda, perquè comenci a rodar. Si tu tens que fer tot això, aquest sacrifici que et suposa jugar en una categoria alta, el que et suposa entrenar un grup un equip, en aquest cas de dones, si no reps res. A canvi, arriba un moment que deixes de fer-ho, te'n vas a un altre futbol on puguis treure alguna cosa. Recordem que això treu moltíssimes hores. Al final la família també t'apreta i si no tens, ja et dic, si no tens algun tipus de retorn, no continues fent. I és una llàstima, no?, que no hi hagin, o que no hi hagin més bons entrenadors. Jo crec que cada cop hi ha entrenadors joves que cada cop aposten més pel futbol femení, però igualment s'acabaran cansant una mica perquè fer tot por amor a l'art arriba un moment que cadascú busca també metes una mica més importants on puguis tenir aquest reconeixement o aquest retorn que ara per ara el futbol femení no té.
Jordi, quan dius us acabareu cansant, a què et refereixes? A raons econòmiques?
A raons de que realment els entrenadors o la gent vinculada al futbol femení donem molt més del que rebem. I no només en temes econòmics, que també, sinó en tots els temes. Normalment en futbol femení tenim els pitjors horaris d'entrenament de tots els clubs. Quan tens que compartir masculí i femení, el femení té un quartet de camp i el campet que ningú vol, i l'horari que ningú vol. Els entrenadors acostumen a ser els que els masculins no tenen entrada. Per sort, això està canviant. Vaja. Tot en general, els pressupostos dels equips masculins són alts, els dels femenins són molt baixos. És un tot que va fent que segurament els entrenadors que tinguin aspiracions a viure el futbol una mica més de competició o que tinguis una mica més de satisfacció de fer-ho, doncs vagin marxant i vagin abandonant el futbol femení. Crec que està canviant, però hauria de canviar una mica més ràpid perquè realment hi hagin entrenadors de qualitat que realment apostin per quedar-se en el futbol femení. Jo tinc coneguts o companys futbolistes, no?, de la meva època que moltes vegades em pregunten que quan, si no em pica el gusanillo per entrenar a futbol de veritat, jo ja considero el futbol femení futbol de veritat, però sí que és veritat que hi ha vegades que tu planteges el dir, ostres, és com una lucha contra los molinos del Quijote, no? Estàs lluitant contra gegants que realment al final és molt difícil moure aquesta roda.
Escolta'm, el diumenge jugàvem l'Espanyol, no?
Sí, contra l'Espanyol a casa, sí.
El dissabte o diumenge?
Diumenge, segurament diumenge per categoria, per sort tens tema categoria nacional i allà estàs obligat a jugar diumenge als matins.
També estàs obligat a jugar als matins, és a dir, els horaris dels partits, ara que has dit això, també us els marca una mica la pauta, o sigui, els horaris dels partits
sí,
també determinen una mica, no?
Sí, per sort la federació dictamina que si no es posen els clubs d'acord s'han de jugar diumenge al matí.
Val. Clar, això també pot ser un factor. És que, Jan, el que has dit ara, Jordi, fent un resum, i Paco, és important perquè dius que els camps, els trossos més desafavorits, us els donen els del futbol femení. Dius que els horaris d'entrenament són els pitjors per entrenar. I ara dius que els horaris, a no ser que us poseu d'acord entre els equips femenins respectius per poder jugar el diumenge al matí, si no m'equivoco, també són els pitjors horaris, per entendre'ns, no?
No, la per sort de Nacional ens obliguen a jugar aquests horaris.
Us obliga, però clar.
Sí, això està molt bé.
És a dir, també hi hauria... Matins,
però quan he estat entrenant, porto 3 anys entrenant a Nacional, abans entrenava l'equip de la meva filla i els pitjors horaris eren els nostres, al migdia, a les 3 de la tarda quan és estiu, a les 8 de la nit clar. O a les 9 quan és hivern, els horaris que ningú vol, és el que ens toca en el futbol femení, perquè és el futbol que menys repercussió en principi té dintre d'un club.
Paco.
Pues molt bé, escolta'm una cosa, ja parlarem el proper dilluns, no, el proper dilluns no crec que hi ha programa, no
el
sé si...
El proper dilluns és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, en principi no, però...
Però bueno, no, que ja ens explicaràs tota la continuïtat del vostre equip, i recordem que la propera setmana jugaran al Levante Las Planas Igualada, a Sant Gabriel, Sant Sardina, el Segui amb l'Espanyol B, l'Sporting de Mou amb el Barça B, el Pardinyes amb el Pallejà, l'Europa juga amb l'AEM, que és el líder, i el Còlera amb la Penya Ferranca. Aquesta és la segona jornada de la segona divisió femenina.
Segona divisió femenina, també important, la primera, la segona, la catalana, l'espanyola, tot arreu, no? Jo crec que, Paco, insisteixo, ha donat uns arguments, unes raons al Jordi Ferrón.
Jordi Ferrón és un...
Ha donat aquí una sèrie d'informació...
És un crac,
important, important, perquè, clar... Sempre hi ha factors que determinen una mica la situació i que caldria millorar, no? Com és les instal·lacions, que ja s'ha fet, perquè l'Andreu ens ho deia
al principi
del programa, l'Andreu Subias, però que s'ha de continuar fent. És a dir, són petits detalls, però que van sumant en el dia a dia.
Mira, fins a l'últim moment no sabien a quin camp tenien que jugar aquest diumenge.
Imagina't. Això aquest diumenge. Estem a dilluns, però clar, el tema és que un s'ha de planificar, clar. L'equip, les noies, l'entrenador, tot, no?
Bé,
continuem parlant de futbol femení, si et sembla. No sé si tenim en línia ja el...
Abans de... mentre està intentant, vull recordar que aquest proper divendres a Manresa, al pavelló nou de Manresa, se juga les dues finals de futbol sala, masculí i femení, de futbol sala.
Aquest divendres.
Recordem a tots els bons seguidors de futbol sala que vulguin anar a veure la final femenina, on juguen el Barça, el Barça també juga segurament... Ara no tenim el calendari, però ens ho facilitarà d'aquí un ratet la Federació Catalana i ho direm.
Perfecte, Paco. No sé si hem d'acomiadar també ja el Jordi Ferrón. I ja donarem pas, també parlarem amb l'última persona avui del programa, que és l'entrenador de l'Europa femení, el Cristian Aleza.
Home, pues
que l'Europa també té tirada amb això, eh?
Pues vinga, fins ara.
Deu i 47 minuts de la nit. Molt bé, doncs ara sí, parlem ja amb el Cristian Aleza, el tenim en línia ja, que és l'entrenador de l'equip de l'Europa femení. Parlarem en castellà, si ens disculpeu, perquè porta poc temps aquí, el Cristian, porta poc temps a Catalunya, i clar, encara no està una mica habituat amb el català. Li farem l'entrevista, parlarem amb ell i intercanviarem posicions en castellà. Cristian Aleza, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Paco, al Cristian Aleza, que es el entrenador de l'Europa femení. Y Cristian, la verdad es que estábamos hablando, llevamos todo el programa hablando del fútbol femenino, ¿no?
Pero han empezado bien, ¿eh?
Habéis empezado bien.
Ganas 6-3-1 Pardines, ¿no?
Pero antes, si te parece, antes de hablar del partido, me gustaría preguntarte sobre el fútbol femenino. Porque tú, ¿cómo lo ves? O sea, a nivel general, ¿cómo lo ves? Así, el deporte ha evolucionado, ha prosperado, estamos donde estamos.
Pues a ver, en este caso no voy a descubrir lo que el fútbol femenino es hoy en día. Es decir, el progreso y el auge está constantemente en boca de todos. Es decir, o sea, el tema de inversiones también que se realiza en Liga Iberdrola, la cantidad de clubes que en este caso se están creando desde fútbol base y sobre todo la cantidad de niñas con ilusión y con ganas en este caso de prosperar y de aprender un deporte nuevo, que en este caso, aparte de lo que es puramente el deporte, pues va en este caso a justificar lo que es hábitos de vida, progresión y otro tipo de valores.
La economía es fundamental, ya se sabe, ¿no?
Sí.
Pero tú crees que todo, o por decir algo, el 80%, porque claro, por las entrevistas que hemos hecho anteriormente, sí, ¿no? Diríamos que un 70-80% bien bueno, todo recae en el presupuesto, en la economía, en el dinero, en los recursos económicos. ¿Estás de acuerdo en esto, Cristian, tú personalmente?
Sí, sí, sí. Y aparte, a ver, dentro de lo que es la competición y en este caso el fútbol de élite, aún hay en este caso mucho por prosperar. Es decir, hay grandes desequilibrios dentro de lo que es la misma categoría. Y sí que en este caso, pues el tema de medios de comunicación y el tema de lo que es el tema de publicidad y sponsors, pues es una parte fundamental de lo que se costea el primer equipo femenino, está claro.
Paco.
No, yo te comentaba de que habéis empezado muy bien, ¿no? Pero creo que el domingo tenéis un equipo bastante duro, ¿no? El AEM, ¿no?
Sí, a ver, en este caso, pues a ver, el primer partido suyo ganaron fácilmente en Barbastro, Peñaferranca. Es un club que, aparte de lo que es la inversión en fútbol base, pues está trabajando muy bien durante los últimos años y tiene un equipo que sobre todo apuesta por el fútbol ofensivo, tiene jugadoras rápidas arriba, han incorporado alguna jugadora que puede añadir un plus, como Cristineta. Es decir, es un equipo, en este caso, a tener en cuenta.
Te habrás encontrado con muchos seguidores de la Europa y, sobre todo, la gran cantidad de afición que hay en el fútbol femenino. ¿Tú piensas que es una barriada, esta la de Gracia, donde la mayoría de colegios practican el fútbol sala y, sobre todo, en el fútbol femenino hay muchísimas entidades aquí?
Sí, por supuesto, es lo que te estaba comentando. El tema sobre todo de lo que es la inversión en fútbol base por parte de los clubes y el tema sobre todo de lo que es el Barrio de Gracia. El Barrio de Gracia, pues en este caso, pues tiene una afición constante por el fútbol y a partir del fútbol base. El año pasado pues ya se vieron los éxitos y se están viendo en años anteriores, tanto el equipo de fútbol 7 como como el equipo femenino juvenil, pues aparte de lo que es conseguir competición, por supuesto, pues el tema del desarrollo, tanto individual como colectivo, pues se vio en este caso en frutos individuales y frutos colectivos. Uh-huh. Sí.
Cristian, antes, sí. Al inicio del programa, Andreu Subías, sí. El presidente de la Federación Catalana, hacía una reflexión y comentaba que había muchos equipos, en general, del fútbol catalán, del fútbol territorial, que quizá lo que deberían hacer es reducir su fútbol base un poco. Es decir, no tener tantos equipos infantiles, masculinos en este caso, y sí tener o potenciar como alternativa el equipo femenino. El Europa es un claro ejemplo sí. de muchos equipos base, ¿no?
Sí.
No sí, sé si... Claro, esta sería una solución, porque el mismo presidente lo ha dicho. Entonces, claro, el Europa podría tomar nota. Es decir, ¿tú crees que puede tomar ejemplo y reducir equipos base de categorías inferiores para poder potenciar el equipo femenino, en este caso en el Europa?
En cuestión de club, el Europa pues ha tenido clubes tanto masculino como femenino, pero sí que duda cabe que el fútbol masculino cuenta con demasiados equipos. Sí. A partir de ahí, pues habrá clubes, en este caso, que inviertan por equipos CDs con el tema de progresión y con el tema también de dar minutos a jugadores que puedan participar en el club. Pero, sobre todo, hay que añadir que es más importante la calidad que la cantidad, en ese sentido.
Claro, es que lo digo más que nada porque es que el Europa es un claro ejemplo. Es decir, tiene muchas, muchas secciones de escuela de fútbol, que está muy bien, porque, claro, los niños van ahí, pero es que muchas veces te encuentras con el Nou Sardenya y con otros clubes que ahora no sabría citar, pero con los campos llenos todo el día. Es decir, a partir de fuera del horario escolar, el campo lleno de chavales, ¿no? De niños, que está muy bien.
Es una constante en los clubes.
Pero claro, eso sí, quizás sería la solución. Es decir, suprimir un poco, no sé bien piensas tú, Paco, esa parte del fútbol base, que también es necesaria, lógicamente, porque los niños hacen una actividad extradeportiva, pero también que las niñas tengan su espacio y su lugar para poder practicar el fútbol, ¿no?
Es que creo que lo tienen que hacer. Creo que el nuevo presidente tendría que trabajar en este aspecto.
Al Víctor Martínez, sí.
Exacto, que lo vimos.
Sí, de todas maneras, podría intervenir.
Sí, sí, adelante.
Sí, mira, Apostillo, el año pasado yo llevaba al equipo filial, al juvenil cadete, y vamos, en el tema de dimensiones de campo y temas de espacio no hemos tenido ningún problema. No sé otros clubes, pero Europa... En este caso, pues sí que masculino está concurrido el tema de espacio, que un poquito pues la calidad de las tareas y del entreno pues te reduce, pero la sección femenina, por supuesto, tenía su horario, ahí intervenía Sandra Teixido, que lo hizo muy bien, y por lo cual yo desde lo que me lleva, sí que en este caso pues pude hacer un trabajo de calidad con el femenino.
Hicisteis un muy buen papel en la Copa Cataluña, ahora hace 2 semanas en Gabá. Sí. Y bueno, y disteis la impresión de ser un equipo bastante homogéneo. Enfrente teníais unos rivales de calidad, el Barcelona, el Español y el Seagüí, y hicisteis un buen papel. Me imagino que las chicas estarán satisfechas y orgullosas, ¿no?, de haber llegado a la fase final.
Sí, por supuesto. Era un partido esperado. Desde el punto de vista motivacional, pues, qué duda cabe que enfrentarse al primer equipo del Barcelona era un reto para ellas, era un regalo del año pasado, era una representación de tanto del cuerpo técnico como de las jugadoras del año pasado que no pudieron estar, y por supuesto dimos la talla desde la actitud y también desde el juego. Barça, por supuesto, hubo momentos que lo pasamos mal, pero competimos dentro de nuestras posibilidades, y yo creo que tanto el club como la afición y como las jugadoras deben estar contentas por el partido desarrollado.
Muy bien. Cristian Aleza, entrenador del equipo del Europa Femenino, muchas gracias por tu aportación, por tu comentario, por tus reflexiones, y a mejorar el fútbol femenino, y vosotros también, a ver si continuáis haciendo este gran papel con el Europa.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Nos vemos. Gracias.
El Cristian Aleza, Paco, que parlava per aquí per Radio Estel, i la veritat és que també feia una mica les reflexions que l'Europa potser és diferent que el Seagull, però que també té les seves coses, no?
A l'Europa, tu que ets un europeista de tota la vida, tu saps que l'Europa sempre ha tingut molts problemes.
A tot arreu.
Veritat o no?
Sí, una mica.
Però jo crec que ara amb el canvi d'aquest nou president. amb aquests nous entrenadors, podrà canviar una miqueta, perquè Hi havia presidents que estaven anys i anys i anys i no, sí. I no es preocupaven d'aquest...
Del futbol femení. Que... Sí, ara és un bon moment.
Ara és un bon moment.
A més, la Federació Catalana ja s'està dient que ho potencia, que dona més inversió i, per tant, és l'hora d'aprofitar per potenciar el futbol femení a tots els equips catalans, sí, de Catalunya territorialment. Ho deixem aquí. Mario Ramírez ha estat al control tècnic.
Mario Ramírez, el Bético.
El Bético. Paco Riojo, moltes gràcies.
Vinga.
Ens tornem a veure el programa vinent.
D'aquí, no, la setmana vinent, no l'altra, no?
L'altra, sí, perquè és la diada. I un servidor, l'Aran Soler, us han portat aquesta edició, la primera edició de tot el futbol femení. Bona nit! Keep it coming up. So do your dance quick, mama. Come on, baby, tell me what's the word. You'll be heard.